el consultori, l'espai on cap dubte es queda sense resposta.
Salutacions des del consultori del Faves Comptades, l'espai on els oients ens podeu exposar els vostres dubtes i nosaltres en buscarem la resposta. Avui parlarem dels estalvis. Sentim la consulta que ens ha enviat la Clara.
Bon dia, sóc la Clara i tinc una pregunta pel consultori. Mira, ja fa anys que intento estalviar una mica i cada mes separo uns 100 o 200 euros a un segon compte que em vaig obrir i l'altre dia ja vaig veure que tenia uns 15.000 euros i he pensat que potser hi ha fórmules que em podrien generar algun benefici, encara que sigui petit. Em podríeu ajudar? Gràcies.
Per respondre a la Clara i a totes aquelles persones que es trobin en una situació similar, tenim amb nosaltres el professor del màster de Fiscalitat per la UOC, advocat i soci d'Auren, Lluís Basart. Hola, Lluís.
Hola, bon dia.
Què en penses tu del que comenta la Núria? Tenir 15.000 euros estalviats en un segon compte corrent és el més recomanable?
Bé, si ho penses en termes d'estalvi, és cert que tenir uns diners en un compte, en un segon compte corrent, on no tinguis, per exemple, associada una targeta, pot ser una bona estratègia per no gastar-ho sense donar-te'n. No? Però tots sabem que a vegades, bueno, les targetes i el crèdit i el dèbit i tal, doncs fa que, doncs, quan t'hi vas gastant. Per tant, com a mesura pràctica de dir, tinc uns diners apartats, estalviats, en un segon compte, i així és més difícil que els hagi de tocar, doncs seria una bona mesura. És veritat que tenir un estalvi, doncs, evidentment, va bé perquè pots afrontar, doncs, imprevistos que puguis tenir.
Però quines opcions tenim per treure el màxim rendiment dels nostres estalvis?
Per treure el màxim rendiment dependrà de la quantitat d'estalvis, perquè podem parlar d'uns estalvis petits, no? Bueno, tot estalvi compte, evidentment, o uns estalvis més grans. Habitualment, la forma més tradicional és invertir-ho en algun producte bancari, en algun tipus de producte bancari que et doni una rentabilitat. Clar, la rentabilitat de què depèn? Depèn del risc. Val? Aleshores, hi ha tipus fixes, per exemple, i tipus variables. Com més arriscada és la inversió, pues, més rentabilitat pots obtenir, però també pots perdre-ho tot. Per tant, aquí sí que una mica el que s'ha de fer és veure el perfil de risc de la persona que té aquests estalvis i que vol invertir-los per tal de posicionar-los o posar-los en un producte o més arriscat o més prudent, diguem-ne. Tema de criptomonedes és un tema que també se'n parla molt. Escolta, hi ha gent que guanya molts diners. Bueno, és un tema perillós, perquè quan parlem de nivell de risc, les criptomonedes jo diria que estan al nivell de risc més alt actualment, no? És a dir, és veritat que pot ser, qui diu criptomonedes, hi ha altre tipus d'actius, que n'hi ha molts, així, que són novedosos o que són diferents, no? Els tradicionals, això, doncs, suposa un risc elevat. Per tant, la recomanació seria, si tens uns determinats estalvis i vols jugar una mica amb alguna cosa arriscada com aquestes que ara diem, doncs, bueno, una petita part, no la més gran, sinó una petita part, pots provar a veure què passa, perquè què pot passar que ho perdis tot. Pots guanyar el doble, el triple, però també ho pots perdre. De manera que davant d'un risc d'uns estalvis normals, lo aconsellable és ser prudent i anar més a arriscar amb una petita part d'aquests estalvis.
D'acord, gràcies, bro, que és el que dirien els que inverteixen en criptomonedes. El que s'havia dit tradicionalment és que deixar l'habitatge de lloguer i adquirir un pis de compra també és una forma d'estalvi. En això hi estaries d'acord a dia d'avui?
Sí, per suposat. S'ha de mirar cas per cas, per això. Perquè, clar, si arribem a la conclusió que una persona paga un determinat lloguer, un import, posem 800 euros de lloguer, i pot accedir a la compra d'un habitatge pagant el mateix import via hipoteca, és veritat que quan t'hipoteques, quan t'enteutes per comprar una vivenda, acabes pagant molts interessos, però és veritat que ho pagues en termines al llarg dels anys, però clar, quan pagues un lloguer és a fons perdut. Vas pagant, vius en aquella casa, en aquell habitatge, però no recuperes els diners, òbviament, no? En canvi, si compres, és uns diners que vas pagant i que vas invertint i que finalment, algun dia, diguem, tindràs, doncs, un habitatge en propietat, que podràs vendre i comprar-ne un altre i, bueno, podràs anar jugant amb aquest estalvi que suposa el haver comprat o estar comprant un habitatge.
I tu creus que és millor tenir tots els estalvis en un sol lloc o diversificar?
Jo penso que és millor diversificar. Sempre, també depèn de l'import aquí, depèn de la quantia. És a dir, una persona que té poc, que té, bueno,
15.000 euros, 15, com deia la Núria.
Correcte, 15.000 euros.
Es considera poc a nivell d'estalvi?
Sí, a nivell de diversificació potser no cal que diversifiquis, no? Però només una petita dada, no? Això pels que tenen estalvis o acumulen estalvis més grans. Els bancs, per exemple, bueno, el sistema bancari en principi no té per què fer fallida. Però si arribés al punt de que un banc fes fallida o diversos bancs fessin fallida, hi ha un fons de garantia dels bancs que garanteixen com a màxim 100.000 euros. És a dir, si una persona, per exemple, tingués 200.000 euros estalviats, seria una bona estratègia posar 100.000 euros en una entitat i 100.000 euros en una altra entitat. Si arribés a passar aquesta catàstrofe, que el sistema bancari col·lapsés, cosa que no s'espera, però mai se sap, no? Aleshores, aquesta persona, diguem, aquest fons de garantia bancària, tindria assegurat el recuperar els 200.000 euros. Si tingués 200.000 euros en una sola entitat, només en recuperaria 100. Però, clar, parlem d'estalvis ja considerables, eh? En petits estalvis, evidentment, diversificar pot ser anar a buscar una mica més de rentabilitat, però, vaja, com més gran la quantitat, més important la rentabilitat, i quan menys, doncs és menys transcendent el diversificar.
Creus que tothom hauria d'estalviar, i si és així, hi ha d'haver un objectiu concret?
Doncs sí, jo crec que tothom hauria d'estalviar, en la mida de les seves possibilitats, eh? Què ens permet l'estalvi? Pues l'estalvi ens permet crear, pues, una mena, diguem-ne, de racó, diguem, de fons d'emergència, no? Que ens permet, d'alguna manera, pues, assumir despeses grans que tenim pensades. Bé, si vull fer un viatge, pues, bueno, si vaig estalviant, podré finançar i pagar aquest viatge sense necessitat d'endeutar-me. Per altra banda, també permet afrontar millor els imprevistos. Pot ser una avaria del cotxe, una avaria de la moto, pot ser una reparació d'un electrodomèstic, pot ser un viatge imprevist, pot ser que em quedi sense feina i, per tant, minvin els meus ingressos i, per tant, amb aquest estalvi pugui seguir pagant el lloguer o la hipoteca. És a dir, l'estalvi, en definitiva, el que ens dona és tranquil·litat i menys estrès.
I en aquest sentit, recomanes els plans de jubilació també?
Bueno, podem també la tipologia, diguem, de productes bancaris, plans de jubilació, plans de pensions, fons d'inversió, hi ha molts productes. El que sí que és recomanable és anar fent un estalvi i anar fent un plan de jubilació que alguna sigui paral·lel a les pensions públiques de la Seguretat Social. O sigui, tota persona, quan va treballant, doncs més o menys va cotitzant, i al final, quan arriba l'edat de jubilació, doncs té dret a una pensió pública de jubilació. Com que això, doncs, normalment no és una quantitat molt gran, simultanear l'estalvi, diguem, privat amb la pensió pública en el moment de jubilar-se, doncs és una bona estratègia. Per què parlem moltes vegades de plans de jubilació i plans de pensions? Perquè tenen associades unes avantatges fiscals al moment de fer la teva declaració de l'impost de la renta. És a dir, difereixes una mica el pagament de l'impost al moment de jubilar-te, i mentre vas estalviant aportant diners en un plan de jubilació o un pla de pensions, també hi ha plans de pensions assegurats. Bueno, la tipologia és molt gran, eh? Pues et permet d'alguna manera gaudir d'un petit, cada vegada més petit, avantatge fiscal a l'any en què fas aquest estalvi.
D'acord. I per acabar, algun consell? Si arribem molt justos a final de mes, com ens ho podem fer per estalviar?
Bé, pot ser complicat. Jo crec que si arribem justos a final de mes, clar, el primer que tenim que mirar és que tinguem, diguem, cobertes les necessitats bàsiques. Si les tenim cobertes sobre alguna cosa, doncs és bo estalviar. Hi ha vegades que la tàctica de la guardiola, del porquet, no?, que diuen d'anar posant un euro cada dia, bueno, moltes vegades potser, mira, doncs, en vez de fer dos tallats en fas un i vas guardant un euro, i tot i que sembla algo immaterial o petit, que ho és, no?, en definitiva, al llarg del temps et dones compte que dius, ostres, potser igual tens 1.000 euros allà, no?, al cap d'un temps, si tens la cura d'anar posant un euro. Bueno, però bueno, insisteixo, quan arribes just a final de mes, tot és més complicat. Tens que mirar primer que les teves necessitats bàsiques d'alimentàries, d'habitatge, estiguin cobertes, i si sobre alguna coseta, doncs, evidentment, si ho estalvies i ho vas fent de mica en mica, doncs arriba un moment en què et trobes un petit capital, una petita quantitat, que pot ser important, i, bueno, i val la pena si pots fer-ho.
D'acord, Lluís, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683-27-36-59 o un correu electrònic a faves.comptades@cugat.cat, i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte es queda sense resposta.